Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 12 minuts, és dimarts, és 3 de gener, queden 362 dies d'aquest 2023. I tot el que ha de passar pel mig, que són no poques coses. I no només aquelles que vostès pensen que dius, mira, 28 de maig, doncs no, no. Abans del 28 n'han de passar moltes. Potser abans del 28 ja sabrem què s'hi farà del tot a Vallcarca, o potser no. Alcaldessa, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bon any a tots.
Abans del 28 ja sabrem què es farà a Vallcarca?
No ho sabem. Almenys nosaltres el que hem posat són les bases del que volem com a Ajuntament i que coincideix també amb el que vol la Generalitat, i això és important.
Ara ens hi posarem en un moment, però abans, quatre preguntes dels alumnes de l'escola Miquel Utrillo. Que ens van dir, escolta, podem fer unes preguntes a l'alcaldessa. Com que no puc fer veu de nen, perquè ja és massa tard, les preguntarem tal com raja, i l'alcaldessa, diguem-ne, molt temps que consideri, les contesta. Crec que la primera és, bé, diguem-ne que és relativament fàcil. Aurora Carbonell, com vas aconseguir ser alcaldessa?
Doncs presentant-me a unes eleccions municipals com a cap de llista.
Que se sembla, bé, que era fàcil. Segona, quina és la tasca més complicada que has de fer com a alcaldessa? Aquesta ja no és tan fàcil.
Aquesta no és tan fàcil, eh? Quina edat tenen? És que pregunten.
Quina edat tenien? No, el programa que va fer la Carola. Jo diria que haurien tenir uns 8 anys, més o menys, entre 8 i 10 anys.
De les coses més difícils és que no es pot dir a tothom que sí i no pots agradar a tothom. Per tant, moltes vegades també has de dir que no es poden fer coses, i això a vegades doncs també et sap greu.
Com és, aquesta té resposta impossible, però vaja, com és que hi ha tanta gent que deixa les escombraries fora dels contenidors?
Doncs perquè és gent poc responsable i que no li preocupa la salut del planeta ni la salut de tots i totes.
I la darrera? Quines feines tens pendents de fer pel poble de Sitges?
Doncs abans que acabi la legislatura, unes quantes, però encara faltarien més anys per fer totes les feines que s'haurien de fer, perquè aquest poble té moltes necessitats.
Ara hi afegeixo, quants anys farien falta?
Home, jo penso que dues legislatures normals donen molt de sí.
Normals vol dir sense tempestes, pandèmies, ni cataclismes diversos.
Sobretot
ni tot
pandèmies,
això.
Que ens ha aturat pandèmies. Molt de temps. Però en principi dues legislatures donen per bastant. Bé, tenim aquesta mitja, però es pot fer moltes coses, sí.
Si féssim llista, diríem que cada alcalde ha tingut una pedra a la sabata i Aurora Carbonell ha tingut la pandèmia.
Segurament. Sí,
a cada alcalde li toca alguna cosa o una altra, diguem-ne complexa, alguns més que altres, tot el que sigui, però acabareu sent, està clar, l'alcaldessa de la pandèmia.
Exacte. La pandèmia passarà per sobre meu,
passarà,
està clar.
No? Està clar que sí. Tornem a Vallcarca, perquè ens va cridar l'atenció en la roda de premsa que es va tenir lloc dies abans de Nadal, i on Ajuntament i Generalitat es van posicionar sobre aquest projecte, que no es parlés en cap moment, ni de manera allò tangencial, ni encara menys de manera explícita, del desenvolupament immobiliari que, d'alguna manera, a través dels mitjans, l'empresa també havia posat sobre la taula com una de les claus de volta per poder finançar tot el que seria aquesta transformació de Vallcarca en un nou tipus d'indústria. Com és que no va aparèixer en cap moment aquest assumpte del desenvolupament immobiliari?
Perquè nosaltres el que vam voler explicar, sobretot, és la posició de l'Ajuntament i de la Generalitat davant d'un terreny privat que hi ha en un espai concret com és Vallcarca. És a dir, nosaltres no parlem del projecte concret que han presentat aquests privats, perquè avui és d'aquests, demà no sabem de qui és, i el privat, evidentment, pot demanar el que ell legítimament vulgui. Però qui ho ha d'autoritzar, al final, és l'Ajuntament i la Generalitat. Aleshores, nosaltres el que vam explicar és la proposta, sigui de qui sigui, que vingui per Vallcarca, la que acceptem nosaltres i la que nosaltres volem és la que vam dir. És a dir, nosaltres volem un espai on es recuperi parc natural, perquè aquí sí que es pot recuperar parc natural. Penseu que Vallcarca actualment el sòl industrial ocupa 49 hectàrees. D'aquestes 49 hectàrees, 19...
Per entendre'ns tothom, 49 camps de futbol.
Exacte, que és
19
molt.
Camps de futbol.
19 camps de futbol és el que actualment ocupa la fàbrica, el que està ocupat. Es demana ja una reducció d'aquests 19 a 15. Per tant, la resta,
és a dir,
que són 34, les ha de guanyar el parc. Per tant, la nostra proposta, el que de... no la nostra proposta, el que nosaltres acceptaríem, és la proposta que faci qualsevol privat, és, primer, has de reduir molt la zona, és a dir, i el parc ha de guanyar hectàrees, en aquest cas guanyaria 34 hectàrees, i aquesta part de 15 hectàrees que queden, que és terreny industrial, nosaltres sí que el volem preservar com a terreny industrial, perquè entenem que Sitges no té pràcticament terreny industrial.
Abans de continuar, definim encara una miqueta més, perquè aquestes 15 hectàrees, perquè tothom ens entengui sí. molt bé, serien... estrictament les de la fàbrica, les que podien ser de l'antiga sí. colònia de Vallcarca,
exacte.
Tota aquesta només... zona de l'estació de tren, tota exacte. Aquesta part.
Però encara una mica més reduït, perquè actualment, és el que dic, són 19, passarien a 15, perquè hi ha algunes parts encara que les podria aprofitar el parc, i per tant quedaria reduït exactament...
estrictament a la façana de mar.
Exacte, que això són 15 hectàrees, que ja en són uns quantes. Aleshores, el que nosaltres demanem és que es canviï d'indústria pesant, que és el que avui en dia està el sòl aquell està qualificat com a indústria pesant. Canviar d'indústria pesant a una indústria neta, que es diu indústria de noves tecnologies de coneixement. Per tant, el que nosaltres allà acceptarem és que es posi indústria, és a dir, que vinguin empreses, que es posi formació, que, és a dir, que vinguin universitats o escoles, del que sigui, i per tant que sigui un sector econòmic. No, si us heu fixat, no hem dit no, i a més que es faci residencial i que es facin hotels. No, això no. És terreny industrial, no terreny residencial. Però això és el que demanem uh-huh. l'Ajuntament de Sitges i que la Generalitat està absolutament d'acord, perquè com sabeu la Generalitat, que aviat el desplegarà ja totalment, ha fet un pla territorial del litoral en el qual es redueix molt el sòl residencial.
Definim encara una miqueta més, perquè aquestes 49 hectàrees, que ara són de propietat privada, entenc?
Exacte.
Aquestes 49 són totes de sòl industrial?
Sí, sí, exacte.
Per tant, diguem que d'aquestes 49, 14 haurien de ser reconvertides a indústria, a sòl industrial, no 15, d'indústria pesant, sí. o 15, sí. i la resta
passarien
caldria requalificar-les...
Exacte, i que passin al parc.
I que passin al parc.
Penseu que la resta, hi ha una carretera, hi ha un tren...
Per això us ho pregunto,
tot, eh? Tot parc, tot. Evidentment, però sí que fos zona... Que el terreny ja no es pogués fer res de construcció, diguem.
Ara us pregunto, si jo sóc el privat que té aquesta propietat, a mi em poden, d'alguna manera, no sé, com passa amb les expropiacions... per interès públic, em poden desclassificar tota aquesta zona per reconvertir-la bé en una zona del Parc del Garraf i perdre la meva titularitat sobre allò, sobre aquelles 34 hectàrees?
Si no es fa res absolutament, clar, sí. perquè per això nosaltres ens hem avançat com a administració pública, hem dit, ei, això està en un entorn natural, tens un parc al darrere, tens un port, que el port podríem parlar un altre
ara,
dia...
Sí.
Per tant, ells han de desenvolupar alguna cosa, han de fer, això està clar. Perquè si ells ara diuen, bueno, doncs no farem res, és igual, mira, a la llarga sí que podria passar això que dius tu. A la llarga podria vindre l'administració i dir, escolti'm,
potser si
porta tants
dir,
anys,
perquè,
doncs fora.
Com que en coneixem tants de casos d'aquests d'expropiacions i que després veu algú i diu, escolti'm, que això tenia una propietat, jo aquí tenia uns drets, els drets es conculquen, per tant, jo demano una indemnització sobre... tot això que se m'expropia.
Clar. No, és que tot això que estem dient nosaltres és amb la connivència dels privats. Dir, escolta, en privat podràs fer això, portar noves tecnologies i podràs fer tot això, però a canvi tu s'haurà de fer tota la resta, no?
A canvi perdràs la propietat
sí,
de tot allò.
Sí, però que en principi fins i tot els propietaris actuals ja estan d'acord amb
sí?
tantes coses d'aquestes.
És que ara us anava a preguntar
sí.
també. A la roda de premsa no hi havia cap representant de la propietat. Saben vostès que la fàbrica és de Portland-Valderribas, que Portland-Valderribas és de Fomento de Construcciones y Contratas, i és fàcil pensar, i l'alcaldessa ens dirà si pensem massa o no, que una empresa d'aquesta dimensió i d'aquesta categoria serà, diguem-ne, relativament fàcil que hagi parlat amb les institucions de primera divisió o amb els despatxos de més amunt, no? Probablement... el que es va plantejar en aquella roda de premsa, la Generalitat ja ho ha parlat amb l'empresa?
O sigui, l'empresa el que ha fet és que ha parlat amb l'Ajuntament, ha parlat amb la Generalitat, però formalment no ha entrat cap projecte. Vull dir, ells, evidentment, tenen unes idees, però formalment, clar, no ho entren perquè pensen, si no ens ho acceptaran, tampoc. Mm-hmm. Per tant, ara
és a dir,
estan en el moment...
El que es va presentar als mitjans no és un projecte formal.
No és un projecte formal dels privats,
dels privats,
però sí que és el que la Generalitat i l'Ajuntament acceptaríem. O sigui, això és una mica un avís a navegantes. Dic.
No, no, és que per això ho preguntem.
Escolteu-me, nosaltres aquí a Vallcarca estaríem disposats a que es mantingués una zona d'indústria, que la volem canviar d'indústria pesant a indústria neta i que ens interessa, a més a més que hi ha diverses empreses que han picat a la porta i que volen posar temes sobretot d'audiovisual, tema de formació d'audiovisual, tema, o sigui, no només platós, que s'ha parlat moltes vegades, sinó van molt més enllà. Totes les pel·lícules, moltíssimes de les filmacions que es fan avui en dia, que porten realitat virtual, tot això comporta molts llocs de feina, comporta molta formació, seria un bon lloc per implementar-se.
És que us ho preguntava en el sentit que costa de creure en una negociació en què un li digui, doncs mira, podràs fer això, però perdràs 34 hectàrees de la teva propietat.
No, no, és que no és perdràs. O sigui, és que ells, en les propostes que ells han anat dient, ells ja estan d'acord en perdre molt, perquè no els interessa ocupar les 49 hectàrees ni de broma. I és una de les propostes que ells feien. Uh-huh. Volen recuperar una riera que hi ha al mig. Això ja, amb això no hi haurà problema, perquè ells ja estaven d'acord, no? Vull dir, amb agrandar, diguem, la zona del parc. Amb això no hi haurà problema, vull dir... El que pot haver-hi més controvèrsia és amb aquestes 15 hectàrees que es fa.
Que es
això
fa.
Sí, això sí, amb la resta no hi haurà problema.
Entenem, per tant, i a partir de la roda de premsa que es va fer, que en aquestes 15 hectàrees ni Ajuntament ni Generalitat estarien disposats a acceptar cap mena de desenvolupament urbanístic que no fos l'estrictament vinculat
exacte.
A la indústria que s'hi vol ficar.
Exacte, exactament, és així. Sí, sí. Indústria i el que diguem. Nosaltres també insistim en la formació perquè és veritat que hi ha empreses que fins i tot volen posar també formació i penso que és un lloc doncs, també molt atractiu, no? Com hem dit abans, té una autopista, té el tren, estem al costat de Barcelona, hi ha un port... És un lloc que, com a promoció econòmica, és molt atractiu i nosaltres pensem que no només podria donar llocs de treball a Sitges, sinó a la comarca, Penedès, no? És un lloc molt atractiu per fer uns bons llocs de treball.
Anem pel port, perquè el port, què s'hi pot fer i aquí s'ha de demanar permís per fer-hi alguna cosa?
Clar, el port va a part. Ells a vegades es parla de tot com si fos tot un i no, el port és de Ports de la Generalitat i Ports de la Generalitat el que fa és que fa una concessió. No? Una empresa demana, escolta, em vull operar en aquest port durant tant de temps i ells els fan un concurs,
sí, sí,
fan
sí.
Tot el que han de fer i, evidentment, demanen opinió a l'Ajuntament. Què et
sembla?
Em
torno a aturar. Ports de la Generalitat, o sigui, els mateixos ports que porten l'espigó de la fregata.
Sí,
de la platja
sí,
de la fregata,
sí,
eh?
Sí, sí, exacte. I Aiguadols, tots els ports, sí.
Entesos.
Aleshores, nosaltres, evidentment, ports el que et fa és que, evidentment, preguntar a la població no, afectada, dir, escolta, ens ha vingut aquesta proposta, què us interessaria? Ara, de moment, hem parlat moltes vegades amb ells, ells estan una mica a l'expectativa, també, perquè, clar, nosaltres vam dir, home, estaria bé que tingués relació amb el que es fes, no? Si aquí ve empreses tecnològiques, venen doncs, empreses del món de l'audiovisual, estaria bé que el port es pogués utilitzar també per això, no? Bueno, amb això estem. També és veritat que Ports ara com està en un procés també de canvi de les direccions. Encara no hem pogut parlar al final amb l'actual director o directora que hi hagi de Ports, però sí que amb els anteriors ho hem parlat diverses vegades i de moment ells estan una mica expectativa d'això o també dels projectes que els hi vinguin, no?
Perquè és dissociada una cosa de l'altra?
En principi sí, el que passa és que ens interessaria que tingués relació. Perquè és evident que si allà doncs, hi ha empreses i tot...
En el sentit
i...
que el port no és propietat de l'empresa.
No, té res a veure.
El port és de la Generalitat.
El port és de la Generalitat. No és... Per això sí que és dissociat totalment. Vull dir, si la Generalitat ve i diu, escolta, volem fer... No sé, per exemple, alguna de les coses que havien dit és fer una mena de drassanes de construcció de vaixells. Això també ho havien comentat des de ports. Bueno, potser depèn si allà hi ha empreses tecnològiques o hi ha alguna universitat o si tingués alguna cosa en relació una amb una altra, doncs seria sempre millor, no? Això està clar.
O sigui que, projecte en ferm, no n'hi ha cap presentat.
Presentat oficialment,
presentat
no.
Oficialment,
evidentment,
no.
Ells tenen un projecte
oficiosament,
que l'han anat canviant perquè es van adaptant. Jo també ho entenc. Els privats poden demanar el que vulguin, però ells saben que al final les autoritzacions són de l'administració. Per tant, ells s'han d'anar adaptant. Si l'administració diu, no, és que aquí això no t'ho acceptarem, bueno, doncs va, canviem.
És a dir, ara farem oficiosament l'empresa propietària de Vallcarca sí que ha plantejat opcions. Exacte, sí. A Ajuntament i Generalitat.
Sí, sí.
Hi ha hagut alguna altra empresa que hagi presentat opcions o fonamentalment ha estat la propietat de
la cimentera? És la propietat. I aleshores, aquests, per exemple, tot aquest sector audiovisual que està molt interessat, doncs ha anat o a través nostra, però nosaltres també els hem posat en contacte amb els privats, perquè al final és d'ells, no? O directament amb els privats.
A partir d'aquí, no sé si es pot establir una certa cronologia que ha de venir marcada, suposo, per la finalització de la llicència de la cimentera de Vallcarca, que té una data o... És a dir, l'explotació de la cimentera de Vallcarca? Ja no dic les pedreres.
Les pedreres és el 29. Va lligada, també, perquè al principi, quan s'acabin les pedreres, la fàbrica tampoc se li acabaria. Principi. Per això estan fent tot aquest moviment, perquè saben que el 29 en principi s'acaba.
I hem d'entendre que en principi no renovaria la concessió de les pedreres.
En principi no.
En principi no. Perquè ja saben què passa amb això, que després algú diu encara ens fa falta. No,
i també és veritat que no depèn només de l'Ajuntament.
Exacte.
Aquest és el problema, que això depèn de la Generalitat. A la Generalitat els hi hem dit nosaltres diverses vegades que s'ha de fer un pla seriós de pedreres, perquè és cert que els àrids són necessaris, però també és cert que nosaltres, i aquí a Garraf, ja l'hem... Nosaltres pensem que ja han explotat prou el territori, vam arribar a tenir 5 pedreres diferents, per tant, nosaltres pensem que aquí s'ha d'acabar. Però també és cert el que et dic, que no depèn només de nosaltres.
Capaç que, esclar, potser estem plantejant una qüestió que l'any 2028 algú diu les pedreres continuaran funcionant.
Això és el que et dic, no depèn només de nosaltres. Si la Generalitat l'any 2029 diu, escolta, es necessita extracció d'àrids, no hi ha un altre lloc, aquí hi ha aquestes pedreres, bueno, serà un moment d'inflexió i de lluita. Nosaltres, almenys el govern d'ara, apostem perquè aquestes es tanquin i es restaurin, com diu la llei, que han de restaurar l'espai. Nosaltres pensem que Garraf ja ha patit prou degradació. De fet, el port de Barcelona està fet amb tota la sorra aquesta d'aquí. Per tant, nosaltres creiem que ja hem donat prou al país com a pedreres i que ara doncs, potser podríem buscar altres llocs, no?
Per tant, a partir d'ara, què ha de passar?
Bé, ara doncs, nosaltres hem fet aquesta proposta com a... Bueno, aquesta proposta, hem dit el que pensem com a Ajuntament i com a Generalitat i, per tant, ara són els privats els que ells han de... adaptar-se al que nosaltres, als que ells saben que nosaltres autoritzem. També es podria fer unes autoritzacions, diguem, una mica per fases. Nosaltres també hem pensat això, si hi ha una empresa molt interessada, com hem dit, no, del sector audiovisual, i això ja es podria començar a treballar, doncs comencem-hi, treballem ja amb això, i es pot anar fent per fases, no?
Els grups polítics s'han posicionat de formes diferents... També l'assumpte des dels que demanen la renaturalització absoluta de l'entorn fins a aquells que demanen que s'hi pugui fer alguna cosa menys tot el que és l'aposta immobiliària. Esteu, per tant, en un terme mig entre uns i altres?
Sí, bueno, entenc que els que diuen que tampoc no volen residencial, però sí que volen un sòl industrial perquè vinguin a implantar-se empreses, entenc. Nosaltres estem en aquesta posició, no?
Ho han parlat molt entre vostès, diguem, entre els diferents grups polítics s'ha parlat o no?
No, no és un tema que s'hagi parlat molt encara per això, perquè el terreny és privat, perquè com en Ferro no ha entrat res, encara no és un lloc que no és un tema que s'hagi parlat molt. Però sí que és cert que és un tema que està allà. I jo penso que jo crec que Vallcarca és una oportunitat molt bona per Sitges i per tota la zona aquesta, i que si es fa ben fet, doncs pot ser un centre important fins i tot pel país, no? O aniria més enllà i diria pel sud d'Europa, no? Crec que és una oportunitat important que no hauríem de perdre.
10:45. No marxem del litoral. Li consta a l'Ajuntament alguna intenció del Ministeri per Kansas Picnic i Club de Mar? O per aquesta part de la nostra franja costanera?
Sí, de fet, bueno, em consta que la decisió de fa molts anys de que el Ministeri ha de tirar a terra, diguem, o ha d'acabar amb aquestes concessions, és ferma. S'han fet molts recursos, que els ha guanyat sempre Costes, fins i tot no fa molt, encara ens va arribar un, i segueixen guanyant. Per tant, Costes ho té clar. Què et diu Costes? Et diu, escolta, nosaltres això ho hem de tirar a terra, perquè és el que ens diu la llei, hem guanyat tots els recursos i, per tant, això ha d'anar a terra. Què vam dir nosaltres? Home, a nosaltres ens agradaria mantenir alguns dels espais aquests, no? Ells et permeten 300 metres quadrats.
Tornem a definir. Si fos pel Ministeri, tot aniria a terra
sí,
per
sí.
recuperar aquesta part de platja.
Exacte, sí. Platja i passeig. Sí.
Platja i passeig. Sí. És a dir, fet, si fos pel Ministeri, tot allò.
De fet, jo recordo que quan venia la draga ja no ens deixaven últimament posar molta sorra en aquesta platja perquè et deien que estàvem amb un recurs contenciós contra l'Ajuntament per tirar a terra. Clar, ells pensen, tirem a terra això, recuperarem sorra i passeig. Punto.
Uh-huh. És a dir, el criteri del Ministeri és retrobar, d'alguna manera, ho exagero, però perquè tots vostès m'entenguin, la platja original abans que existís Kansas Picnic i Club de Mar.
Sí, de fet, el Ministeri, en els últims anys, que a més recordem que Costas pertany al Ministeri de Transició Ecològica, està per recuperar espais. O sigui, ja ens, amb el tema de les botigues, del passeig de les botigues, que l'estem lluitant perquè tiri endavant, ja ens diuen que si algun tros de passeig es cau o es tira a terra i tal,
no es
torna a fer. No es recupera. Qualsevol tros de passeig que es caigui, no es recupera ja. Vull dir, no es torna a fer. El guanya el medi natural, diguem.
Per tant, recordem que l'Estat té la propietat de tot allò que va des del pedrís de pedra que separa os per terres de gespa del passeig marítim cap a mar. Allò
exacte,
és de l'Estat.
Exacte.
Per tant, si l'Estat diu jo vull recuperar tota la platja tal i com era, i aquesta és la intenció, eh?
Ell sí. El que passa és que sí que és veritat que nosaltres vam dir, i de fet estem treballant en un projecte per presentar-los que dona ocupació de 300 metres quadrats, perquè això ho acceptarien, això ho accepta la llei. És però ells dir... et diuen, si tu no presentes un projecte, no hi ha una intenció clara de que aquí es farà alguna construcció, la nostra és tirar-ho tot a terra.
Tirar-ho tot a terra, eh?
Exacte.
Kansas Picnic i Club de Mar. Aleshores, sí. L'alternativa seria un projecte de fer-hi algun... No direm algun edifici,
una ocupació de 300
ocupació
metres quadrats.
De no més de 300 metres
quadrats. Sí, que és el que deixa la llei, és el que permet la llei, 300
dir,
metres quadrats.
Canviaríem el que és la imatge històrica de Kansas Picnic i Club de Mar per un element de 300 metres quadrats,
exacte.
Com a molt.
Exacte, sí.
Això ho permetria, Costas.
Sí, exacte.
El Codés es somriu perquè, evidentment...
és així.
Això és així.
No, a més, és que vaig parlar fa poquíssim amb Costas d'aquest tema.
Alcaldessa, això és així, mani qui mani,
Sí,
el
sí,
Ministeri
sí.
Vol això.
Sí. Jo veig que vaig parlar fa molt poc amb ells i, clar, el típic que dius, bueno, però això no... D'aquí
això no passarà. Any,
no passarà. I em van dir, no, ara està bastant a prop perquè ja s'han fet... Ja no sé quants recursos queden molt més amunt i sempre els han anat guanyant ells. Per tant... això
clar,
es farà.
Dit d'aquesta manera, si ho exagero, em matiseu, però dit d'aquesta manera, en algun moment o altre, Kansas, Picnic i Club de Mar, tal i com els tenim tipificats durant tot aquest temps, deixaran d'existir.
Sí. Tot i que nosaltres vam incloure el Club de Mar dins del catàleg del patrimoni,
sí,
del PEPAC,
sí.
Però clar, és l'edifici del Club de Mar. Tota la resta, no? I tot i així, ells et diuen que, bueno, que com això és una catalogació del local...
Sí. No doncs, té
bueno,
cap mena
no,
de...
Ells no els hi donen tant de valor, però sí que és veritat...
No és com el cas de les casetes del Garraf, que s'han pogut protegir des del punt de vista de la Generalitat.
Exacte,
no?
Exacte. Això és diferent, és exactament això. El
és exactament
tu.
Això.
Per tant, bueno, això és, jo penso que també és una
feina
important.
Això serà un impacte,
Sí, sí. També, però també pot ser... Jo és que tot arreu veig oportunitats. També pot ser una oportunitat.
No, però l'impacte
serà... Tenir un espai,
serà,
clar, però bueno, al final pues, bueno, és un espai, es pot recuperar platja i al final allà pot quedar un espai doncs, també municipal, diguem, o no ho sé, no? O portat per qui sigui.
Sí, sí, sí.
Però bueno, un espai pel poble, davant del mar, complint la llei. Jo sempre he dit que aquí el que s'ha és de regularitzar, perquè tampoc no pot ser que estiguin allà amb unes condicions que no són a llei, no? I això tampoc pot durar tants anys. Per tant, s'han de regularitzar les
creieu
coses.
Creieu que això pot passar el 2023?
Home, el 2023
pel que us van dir, o per
home,
aquella sensació
a mi,
que us van dir...
A mi sí que em van dir que això...
Que això no trigarà
massa. En pocs anys, en un o dos anys, acabava. Jo no sé si serà tan ràpid, però perquè sempre hi ha molts canvis als ministeris i tal, però sí que aquest em va dir que... Perquè jo així mateix li vaig dir, bueno, això passaran molts anys i m'ha dit, no, ara ja estem bastant al final del trajecte.
Sí, perquè és clar que tens un debat de fa 30 anys, com a mínim.
Sí.
El futur de Kansas Picnic i Club de Mar, doncs el futur queda clar.
Exacte.
Queda clar.
Sí.
L'única cosa que diguem-ne, que acceptaria el Ministeri és la substitució d'aquests tres edificis per un nou volum d'una superfície d'uns 300 metres quadrats,
exacte.
Jo què sé, com si fos una mena de xiringuito gran.
Sí, al passeig. Sí,
el passeig.
Sí, exactament així.
El passeig o a la platja?
Amb una concessió. El passeig, no, el passeig com el passeig. Està ara,
tal
més o menys.
Tal com està ara, però mar, sí. amb un volum reduït de 300 metres quadrats.
Sí. De fet, no sé si heu vist que les barques del Club de Mar ja no estan allà sobre, perquè no. Ja ens les han fet treure. Vull dir, perquè és que ells ja estan, que això s'ha de treure i s'ha de tirar enrere. Vull dir que jo crec que sí, que això el termini està molt més a prop del que ha estat
que
fins
sembla,
ara.
Eh?
Sí.
Que us he sorprès o no?
Bueno, ens ha sorprès. Jo crec que el canvi que ha fet el Ministeri és bo en el sentit de que és això, ells estan per recuperar la platja. Ells han vist que s'han fet molts passejos, que s'han fet moltes construccions a sobre la sorra i ara s'està perdent sorra tot arreu i, per tant, ells han dit, bé, ara doncs nosaltres hem d'anar que la natura recuperi el seu espai. Per tant, no em sembla tan estrany, però és pel canvi aquest que ha fet el Ministeri, això sí que està clar.
A partir d'aquí, i tornem a recuperar el que ens comentàvem fa un moment, la qüestió del passeig de les botigues pot continuar tirant endavant?
Sí, el passeig de les botigues està ja molt endavant, diguem, perquè està a Madrid, està aprovat per nosaltres, per ells. Ara està, en principi això es fa amb fons europeus, però tot i així, sembla ser que fins que no hi havia els pressupostos ells tampoc ho podien tirar endavant. Per tant, estem ja molt a l'expectativa de que quan recuperin ells el mes de febrer, crec que torna al Congreso, si ja podem veure que realment estiguin posats en els pressupostos o en aquesta demanda dels fons europeus. Però el projecte està tramitat, està publicat, està penjat a la pàgina web del Ministeri, ho podeu veure a la del Miteco, que també és el Ministeri aquest de Transició Ecològica, està penjat el projecte, tal com s'ha aprovat, les al·legacions que es van presentar s'han contestat totes, per tant, està ja a punt perquè la que ells diguin, vinga, entra, ja està.
I amb les platges què?
Amb les platges en general. Amb les platges, doncs, una mica és el que hem dit abans, que deia el Ministeri de Transició, no? De Transició Ecològica, que ells deien, per una banda ells deien, clar, nosaltres, ells moltes vegades posen sorra a parlar amb la draga, perquè es cauen passejos o es cauen. I per això diuen que estan ara amb aquesta opció de, bueno, pues allà on es caigui un passeig així ja no el tornem a fer, perquè també estan cansats d'anar posant sorra. Per tant, les...
Diguem-ne que hi ha una certa acceptació de la regressió del litoral?
Hi ha una certa acceptació de sobretot el que està claríssim és que hi ha una acceptació de no posar mitjans que no siguin naturals per recuperar sorra. I que qualsevol transformació que es fa en el litoral es mira molt millor que abans. És a dir, per exemple, els ports ara, que hi ha noves concessions, doncs tots els ports estan començant a fer coses perquè són conscients de que quan es van fer els ports fa molts anys van modificar aquesta dinàmica del litoral i ara estem pagant les conseqüències. Per tant, per exemple, el port d'Aiguadols, doncs en les seves obres de la nova concessió ja té una mena d'espigó que està col·locat d'una manera perquè la sorra no es vagi encallant allà i torni al lloc. I així tots, no? Garraf, Port Ginesta, tots els ports que estan fent obres perquè tenen noves concessions ja estan fent obres perquè la sorra no se'ls hi quedi allà, se'ls acumuli, després la tinguis que treure, tinguis que fer totes aquestes coses que s'han tingut que fer durant anys i que ara estem patint les conseqüències. Per tant, les platges, el que et diuen tots els experts i els científics és deixeu-les el més tranquil·les possibles perquè s'adaptin a que la dinàmica del litoral s'adapti a el que hi ha i fer el menys possible, el menys agressiu. Per tant, tot el que es faci ha de ser el màxim natural possible. El passeig de les botigues contempla, es fa sobretot perquè contempla la regeneració de les dunes, per recuperar platja també a les botigues que se n'ha perdut moltíssima. Recordem també per culpa de la draga, que recordem que és la draga que porta el port de Barcelona, no nostra. Allà s'ha fet un forat enorme i, clar, l'està xuclant la sorra, doncs amb dunes, que és una manera natural, es pot recuperar. Què passa? Que les nostres platges més centrals, que són les urbanes, aquí és molt més difícil, perquè aquí no pots posar dunes. No pots posar, tot i que hi ha llocs com on posat, però, clar, encara et minves més la platja. Per tant, només es pot anar fent estudis de maneres naturals com els biotops, els biorrocs, però que realment funcionin. I això s'ha de provar, primer s'ha de tastar, que realment funcioni. Són processos llargs.
Matiseu-me també, eh? Acceptem en conseqüència que mai tornarem a tenir les platges amb l'amplada que les teníem fa 30 anys o 40?
Home, jo no sóc una experta en canvi climàtic ni en res d'això. Per tant, jo ho veig molt difícil, a no ser això, que nosaltres canviem, que siguem nosaltres. O sigui, fins ara nosaltres hem anat posant estructures urbanes en diferents llocs i hem canviat la dinàmica del litoral, l'aigua per on ve i per on va. Si nosaltres això no ho anem canviant, evidentment que es perdrà, es anirà perdent sorra, això està demostrat. Ara, si com diu el Ministeri, doncs ells van no reconstrueixen, els ports van canviant, van fent temes de bypass, que jo crec que les noves tecnologies ens ajudaran seguríssim, els temes dels biorocs, els temes dels biotops, seguríssim que hi haurà noves tecnologies que ens ajudaran a no perdre tanta sorra. Recordem que tot i la sorra que es perd a Sitges, els estudis ens han dit que dins de la inestabilitat mundial que té el litoral, les platges de Sitges són bastant estables, és a dir, perden sorra i recuperen, perden i recuperen. Per tant, dins d'aquesta inestabilitat, jo entenc que sí que amb noves tecnologies potser no es perdrà tanta.
Anem a fer una equació molt directa. Perdre sorra és perdre activitat econòmica?
No hauria de ser, sí. Per mi, el més important és perdre sorra, és perdre natura, que és el més important, no? És com si ara ens diguessin que el parc del Garraf, no sé, es comencen a morir tots els arbres. Seria una desgràcia per la natura enorme. Perdre sorra és una desgràcia com a éssers humans i com a planeta, sobretot. Perquè l'economia, tots hem après que si no tenim una cosa, ens inventem una altra. Jo no crec que sigui tant perdre economia, no? Jo crec que el primer problema és com a planeta, no? Perdre sorra vol dir que l'aigua arribarà al Marquès de Montroig. O sigui, és perdre cases, és perdre gent. O sigui, el problema potser seria més greu. Ara, evidentment, nosaltres som una destinació turística, nosaltres vivim molt de les platges, evidentment que a nosaltres ens interessa que estiguin bé, però com hi ha moltíssims llocs també que hi ha platges amb roques o que hi ha platges amb pedres i que també són destinacions turístiques, però és evident que la nostra destinació turística són platges urbanes, que és la gràcia que tenim. Per tant, és el que hem de mantenir.
En uns moments li proposarem a l'alcaldessa una llista de coses, a veure si seran possibles el 2023 o no, però abans, dues d'aquelles que es van preguntar en el ple municipal i al final, en l'apartat de precs i preguntes, no van tornar a aparèixer les preguntes que es van formular a l'inici del ple. Una era com estava, diguem-ne, la situació respecte a la carta que el president del Retiro va enviar als diferents grups polítics sobre si hi hauria la possibilitat que el Retiro pogués tenir una mena d'ajut públic per a aquesta obra de reforma de l'entitat. Aquesta és una pregunta que es va formular, es va adreçar a l'alcaldessa a l'apartat de precs i preguntes, però ja no va aparèixer després. Com està això? Si és que es pot donar una certa esperança en aquest sentit.
Bé, el Retiro ha enviat aquesta carta a tothom,
a tots els partits
polítics, sí, i també sí. Els podríem preguntar a l'oposició. Nosaltres el que vam parlar amb el Retiro és que, evidentment, nosaltres volem ajudar a les entitats al màxim possible. I, de fet, així ho vam fer. Vam demanar ajudes a la Diputació i vam renunciar a demanar-les per equipaments municipals perquè els poguessin otorgar a Prado i Retiro, que de fet alguna van guanyar, no? Que eren, em sembla que eren 80.000 euros. I aquesta vegada ho tornarem a fer. Nosaltres, evidentment, que volem ajudar al Retiro per diferents vies, tant Diputació com Generalitat, a través del pressupost sempre és més difícil perquè és donar una ajuda directa a una entitat privada, per tant s'hauria de fer alguna subvenció d'alguna manera, que estem buscant les fórmules, és clar que sí. Nosaltres busquem la fórmula que totes les entitats puguin ajudar, perquè és veritat que una obra tan gran necessita molts diners. Jo ho entenc, que ells sols no podran tirar endavant. Per tant, necessiten ajuda de tothom, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació, i estarem amatents de totes les ajudes que treguin cada departament per nosaltres demanar-les. I si hem de renunciar, com vam fer, alguna subvenció per l'Ajuntament municipal a canvi de que els hi donin amb el privat, ho farem.
I fins on podeu conèixer, encara que les institucions s'alineïn, com els planetes, és difícil trobar la meitat de finançament d'un projecte que valdrà 1.800.000 euros.
La meitat és molt difícil, però jo penso que ajudes puntuals de cadascun sí que podria ser. Uh-huh. Per exemple, seguríssim, que també ho hem parlat amb el Departament de Cultura de la Generalitat, hi ha ajudes per entitats centenàries, doncs vinga, a lo millor són 200.000 euros i tu, clar, necessites 1 milió, però bueno, tira per la Diputació, l'Ajuntament, el que puguem fer, busquem quina manera de subvenció podem veure que sí que podríem donar diners. Doncs tots els espais que puguem ho hem d'anar fent.
Anem per l'altra pregunta. La Fundació del Prado. Que això també és més llarg d'acabar. De...
Sí, la Fundació del Prado està ja en els finals finals. És que el problema que va haver-hi, és que sempre hi ha problemes, van canviar ells, el Prado, un dels que formava
dels representants.
Dels representants. I això, que sembla una tonteria...
És que ho és.
Doncs no ho és. Han d'anar a Hisenda, Hisenda ha de fer un certificat que Hisenda no el feia, i això encara ho va retrasar més. Però sí que la Fundació del Prado podem dir que pràcticament està liquidada.
És a dir, per la resta tot està resolt.
Sí, per la resta tot està resolt.
D'acord.
Sí.
Anem per el més complicat.
Però això és bastant, bastant normal. És com una empresa privada no és tan fàcil de tancar. Quan la tanques estàs molt de temps tancant l'empresa.
Sí, perquè... però això de tancar el Prado s'acabarà abans la Sagrada Família, que el tancament de la Fundació del Prado.
Sí.
Aquest
pas,
perquè això ve des de... Bé, és igual. El cas és que hi ha una altra qüestió que és molt més complexa que la liquidació de la Fundació del Prado, que és la liquidació del Consorci d'Òcula i Natació.
Doncs perquè no passi el mateix...
Que això no hi ha manera humana de desbloquejar-ho,
no,
encara.
No, perquè no passi el mateix, jo insisteixo que el que s'ha de fer és liquidar el Consorci. Bueno, és que a més és que és per llei. Per llei hem de liquidar el Consorci sí o sí. I ho hem dit moltíssimes vegades, i el Consorci es liquidarà abans d'acabar aquesta legislatura, segur. Perquè jo no vull tenir tampoc ni donar aquesta responsabilitat a tothom, perquè aquí és responsable a tothom. El poble de Sitges, fins i tot, no? Aquí hi ha un consorci que la llei diu que s'ha de liquidar. I s'ha de liquidar. I un cop es liquidi aquest consorci, doncs ja en parlarem de tota la resta, però això és importantíssim que es liquidi.
El que passa és que liquidar, com em sembla que ens heu comentat en més d'una ocasió, comporta...
Evidentment, comporta...
Que algú pagui...
Clar, no comporta o quedar-te amb un deute. Si no
ho
pots pagar, no ho
evidentment.
Pagues, evidentment, però sí que et quedes amb un deute, no diríem que no. Però també comporta que es poden fer molts més moviments, que és el que diguem nosaltres, doncs que hi haurà un equipament esportiu, que nosaltres el podem vendre o subhastar, o la fórmula que diguin jurídicament que s'ha de fer, i amb la primer que recuperarem uns diners, que l'Ajuntament, recordem, ha posat 3 milions d'euros i de moment no tenim res, nosaltres hem pagat una hipoteca. Hem pagat una hipoteca i clar, algun veí em pot venir i em pot dir escolta'm, i a mi per què no em pagues la hipoteca? Nosaltres hem pagat una hipoteca i no tenim res. Per tant, hem de liquidar un consorci i dir, d'acord, club. El club es quedarà amb un deute, segur, evidentment. L'Ajuntament es queda amb un equipament, molt bé. Aquest equipament interessa recuperar aquests 3 milions d'euros.
A veure si ens entenem, l'Ajuntament ha de recuperar aquests 3 milions d'euros?
D'alguna manera els ha de recuperar. Tots potser no els podrem recuperar, ja som conscients.
Però és a dir... legalment, el que no pot fer l'Ajuntament és no recuperar-los.
Home, evidentment, clar que no. L'Ajuntament ha posat, o sigui, el poble de Sitges ha posat... Hem donat 3 milions d'euros per pagar una hipoteca a canvi de res. Això és il·legal, diguem. Vull dir,
no, escolta, pregunto per això. És a dir, no acceptarà ningú
que
fons perdut hagin anat a parar. No, això no va així.
Nosaltres tenim una responsabilitat amb els diners de tots els sitgetans. Per tant...
Un ajuntament que ha d'intentar recuperar part d'aquests 3 milions
Exacte.
Que va ficar i un club que ha d'intentar com sobreviure amb un deute que
Exacte.
Pot ser, jo què sé, d'un milió.
Exacte. Per tant, un cop es liquida el consorci, es queda un club, és veritat, un club centenari, un club amb molta història, que es quedarà amb un deute, és veritat, i un ajuntament que es queda amb un equipament que necessita unes obres, que valen molts diners, que té uns treballadors, que algú els ha de subrogar, per tant, es queda també amb una pilota, diguem, no?
Però és que l'Ajuntament, els treballadors no els podrà subrogar tampoc.
Exacte, llavors l'Ajuntament que diu? Doncs aquest equipament el posem a la venda amb unes condicions, que són... T'has de quedar els treballadors, has de fer obres, que les obres són per un valor gairebé d'un milió d'euros, no són obres... Hi ha un club social que jo et dic que tu l'has d'integrar, hi ha un esport federat aquí de natació que tu l'has d'integrar. És a dir, nosaltres podem posar unes condicions amb aquesta venda, que crec que són les millors també pel club, perquè pugui tirar endavant. I si el club al final es queda amb un deute amb l'Ajuntament. Podem parlar de com es paga aquest deute, de quina manera. Vull dir, no és un deute que diguis amb el banc, que et fa fora. És un deute que et queda amb l'Ajuntament, podem parlar-ho. Vull dir, jo penso que no és... La qüestió és que el que s'ha de liquidar, sí o sí, és el consorci, no podem estar eternament, diguem, bueno, pues a veure, anem a buscar fórmules, què fem, com ho venem, que s'ho quedi un altre, que s'ho quedi l'Ajuntament. L'Ajuntament no s'ho pot quedar, és el que he dit, l'Ajuntament va pagar 3 milions d'euros i no té res. O sigui, l'Ajuntament ha de pagar 3 milions d'euros, s'ha de quedar un club, que s'ha de fer una inversió d'un milió d'euros, s'ha de quedar uns treballadors, no pot ser, Vull dir, l'Ajuntament també té uns drets i unes obligacions i unes responsabilitats. Això seria irresponsable totalment per una administració pública fer això. Per tant, com a administració el que hem de fer és intentar recuperar al màxim aquests diners i buscar les màximes solucions i les màximes facilitats perquè un club centenari com el Club Natació pugui tirar endavant, perquè té uns èxits esportius que són, en fi, que els veiem cada dia, i que això continuï. I nosaltres aquí doncs tenim una mica la paella pel mànec quan fem la venda. I ens han vingut gent interessada i clubs interessants. Doncs aprofitem-ho i fem-ho bé.
Abans de la llista, les educadores de les llars d'infants, que faran vaga, o almenys aquesta és la intenció, passat festes, es pot fer alguna cosa més que no s'hagi fet?
Sí, es pot fer alguna cosa més.
Per exemple?
Però jo el que voldria que quedés clar, perquè això també és bastant complex, les llars municipals, les llars és municipal. Nosaltres agafem una empresa perquè ho porti.
Bé, és el gran problema també que ha tingut Sitges en molts àmbits, que diem que quelcom és municipal quan és externalitzat.
Què passa? Que nosaltres ja vam fer un estudi per municipalitzar les llars d'infants. A l'estudi ens va sortir negatiu, diguem. Ens van dir que no podia ser perquè es perdien diners, perquè nosaltres no podíem absorbir totes aquestes treballadores, perquè hi havia gent de la neteja, gent de la cuina, gent... això la plantilla no ho té.
Bé. M'aturo aquí. En principi no es pot municipalitzar res.
És complicat, municipalitzar-ho.
No, per això ho pregunto. O sigui, ni l'empresa de neteja, ni les de les llars d'infants.
Mira, et dic un exemple, perquè jo vaig ser protagonista, vaig municipalitzar l'agència de turisme.
Sí.
I encara avui dia estem arrastrant algunes coses. Els treballadors encara no estan definits i mira si fa hi ha un temps.
Sí, perquè va ser l'inici de la legislatura.
Exacte, i eren 4 o 5, vull dir.
I eren 4 o 5.
I són administratius i tècnics i...
Per tant...
Clar, ara... a municipalitzar un servei com una llar d'infants no és fàcil, no es fa en 2 dies. I a l'estudi aquest ens va sortir que no es podia fer. Que en podem fer un altre, que podem mirar d'absorbir només unes treballadores i uns altres, per exemple, el servei neteja i menjador, aquest sí que el fa... Bueno, hi ha diverses fórmules, és veritat, i per tant nosaltres estem disposats a seguir estudiant aquestes viabilitats.
Es pot fer alguna cosa més.
Això és seguríssim. Ara, el que vull que quedi clar és, les llars municipals és un edifici municipal que es contracta una empresa. Per contractar una empresa, la llei de contractes et diu, molt bé, tu contractes un servei que és donar un servei per nens. No et pots, en aquest contracte, nosaltres, no podem dir si has de cobrar més, si has de cobrar menys, perquè ja hi ha un conveni general, global, que diu que les treballadores de les llars d'infants cobren tant. Nosaltres el que diguem és que nosaltres el que no acceptarem mai de la vida, evidentment, és una empresa que et digués, no, els hi pagaré menys que el conveni, no, això és il·legal. Mm-hmm. Però el contracte nosaltres no podem modificar això, que és el que és la lluita que tenen, que elles ens diuen no, per què no ens pagueu més? Per què no augmenteu? Perquè amb un contracte així nosaltres no ho podem bellugar.
I per tant la comparativa que es feia amb els treballadors del servei de neteja...
No té res a veure,
no
perquè...
No té res a veure perquè allà sí que hi ha un conveni específic
propi
de l'empresa amb els treballadors de Sitges.
Exacte.
I per tant aquí l'Ajuntament, si convé, sí que pot intervenir.
Exacte, l'Ajuntament va intervenir més que res per dir si entre ells arriben a acords, nosaltres hem de saber una mica. Però no té res a veure. Ara, que aquestes condicions laborals que tenen elles... que evidentment, jo també els he dit, evidentment que les han de lluitar, perquè sí que tenen un conveni, però nosaltres, la nostra obligació és que l'empresa aquesta assumeixi aquestes treballadores i cadascuna amb els seus sous, perquè uns tenen un plus, l'altre no...
Allò que deien dels greuges comparatius de tot aquest temps.
Un exemple és, per exemple, el contracte amb els socorristes. Nosaltres teníem un contracte amb els socorristes, van augmentar el sou mínim i l'empresa no els hi pujava. Nosaltres vam dir, això és il·legal. Nosaltres, aquesta gent ha de cobrar com a mínim el sou mínim interprofessional. Això sí que la llei de contractes no ens ho deixa canviar, perquè és com a mínim han de cobrar. El que no ens deixa és cobrar més d'un conveni general.
És a dir, en el plec de condicions del concurs per les llars d'infants, l'Ajuntament no pot incorporar que l'empresa pagui, jo què sé, 200 euros més que el que diu el
conveni. No. Aleshores, el que diuen elles, i jo ho entenc, diuen, no, però és que a Vilanova han fet això, a Barcelona han fet allò. Evidentment, hi ha moltíssims exemples i hi ha, en fi, molts interventors, moltes secretaries, jo no et diré que no, però també hi ha molts exemples d'aquests que ho han volgut fer i que els han denunciat, i que estan denunciats, que és el que ens diuen nosaltres, els nostres tècnics, ens diuen, és que si voleu fer això, mira, amb aquest i aquest ajuntament, els han denunciat perquè van voler posar sous amb unes bases bases, que el que estàs demanant és un servei.
És a dir, que van intervenir en un contracte.
Exacte, i
en
això...
En alguns aspectes del contracte en els quals és il·legal intervenir.
Exacte. Ara, fórmules que podem millorar, evidentment, que no volem que hi hagi diferències salarials, que es donin més ajudes potser per material que elles demanaven. Això, evidentment, que es pot mirar. Però tot i així... Clar, nosaltres ara s'acaba el contracte, és que l'havíem de fer sí o sí. No podem estar uns anys mirant, estudiant... No, l'havíem de fer ja. Aquest contracte és per 2 anys, renovable 2 anys més, és veritat, mm-hmm. però en principi és per 2 anys. A veure què passarà també en 2 anys.
Perquè el darrer cop no va... Vaja, l'empresa va fer pròrroga forçosa.
Exacte.
Perquè ningú es va... Vaja, si havia presentat una altra empresa, em sembla que després va decidir ara desistir.
Ara estem en aquest moment, que les empreses estan en el moment que es poden presentar. Ja veurem quantes es presenten,
i què surt,
i què es presenta,
tot això.
I què surt. I la que surti, evidentment, ens asseurem amb ella. Per exemple, jo el que sí dic, jo crec que això sí que és mea culpa, diguem, de l'Ajuntament, de no haver fet un prou seguiment amb aquesta empresa, perquè elles a vegades es queixen de coses que l'empresa no ha complert. Doncs fem molt de més seguiment, això és veritat, molt de més seguiment del que fa l'empresa. Ara, en el futur, jo també veig que a les llars d'infants tornarem a estudiar el tema de municipalitzar-ho. Mirarem les que gestionen la Generalitat. La Generalitat ja està dient com el P2, recordem que és gratuït. Potser, no ho sé, però també hi ha algunes institucions que s'està començant a dir que potser a la llarga les llars d'infants les assumiran les escoles. Perquè si són gratuïtes, també és veritat, té tot el sentit del món. Que si les P2 i P3, els de P2 o els bebès, si ha de ser gratuït, doncs potser a la llarga no ho sabem què passarà. Per tant, nosaltres estem amatents al que passa, nosaltres podem canviar algunes coses, evidentment, per nosaltres és importantíssim les llars d'infants. Amb aquesta legislatura, a part del manteniment ordinari que es fa, hem invertit gairebé 70.000 euros, 68.800 euros s'han invertit en extres per tenir les llars d'infants en més condicions. Vull dir, nosaltres estem disposats. Ells, per exemple, ens reclamaven que poséssim uns diners per materials, perquè així es fa amb les escoles. Doncs tenen raó, i és veritat. Si no ho fem a les llars d'infants, posem-lo també, perquè això es pot fer. Vull dir, sí que es poden fer millores. Ara mateix el conveni canviaran, el conveni general els augmentarà un 5,5%, perquè així ho han dit, i així, nosaltres ja ho hem calculat, ja està calculat i es pagarà. Vull dir, nosaltres, evidentment, que estem amatents a tots els canvis que puguem fer per millorar les seves condicions laborals, seguríssim. Però, clar, hem de sempre anar complint amb la llei de contractació.
Mm-hmm. Hi ha una llista llarga de coses, però hi ha una llista també d'actuacions que li preguntarem a l'alcaldessa si es faran o no es faran. I com que la llista és llarga, farem sí, no, o més ràpid possible. La reforma de l'escorxador es farà.
S'estan fent, ja.
S'està fent. Mm. Aquest nou edifici polivalent a Can Milà...
Tenim el projecte ja, fet.
Que
sí.
Aquest és
projecte,
un
fet.
Projecte.
Mm. Ho dic perquè...
Es podrà executar o no?
Per nosaltres, projectes tenim l'Escola de Música, la Masia Santa Bàrbara i
Can Milà. Anava per aquí.
I una mica l'ordre és aquest, d'actuació. Primer Escola de Música...
Es podrà fer?
Després, sí, jo penso que sí, nosaltres sí. Entenem que sí.
Santa Bàrbara?
Santa Bàrbara també ho veig bastant possible. Camp Milà ho veig, és el més difícil, eh?
D'acord.
Vull dir, ja tenim el projecte fet, sabem el que val, sabem tot, però el veig més complicat de diners.
És a dir, es pot emparaular més o menys Escola de Música,
sí,
i la reforma
Bàrbara.
De la Masia de Santa
exacte,
Bàrbara
exacte.
Amb aquell edifici també destinat, aquell edifici separat del que és estrictament
exacte.
La reforma de
sí,
la Masia. Molt
sí.
bé. Projecte del Patronat.
Projecte del Patronat. El Patronat, com bé sabeu, tenim 500.000 euros d'un fons europeu, per tant, per nosaltres el projecte ja el tenim fet, tenim aquests diners, hem de buscar la meitat dels diners perquè val gairebé el doble, però també és un projecte que, en fi, evidentment no es començarà ja, però sí que es pot deixar bastant endegat. Eh? Si trobem la possibilitat de recursos econòmics, per mi és l'altre projecte que, clar, ja està molt endavant, no? I a més tenim la meitat de diners que no es poden perdre. Per tant, si s'ha de fer primer el Patronat que una altra cosa, es farà.
Però és a dir,
perquè el que no volem és perdre els diners.
És possible que es pugui fer aquest any? Que es pugui començar a fer aquest any?
Que es pugui començar a fer aquest any és possible. Es podria ser, clar. Hi ha unes eleccions al mig,
eh?
Si fos per mi, sí. Si fos per mi, sí. Perquè a finals d'any s'hauria de començar a fer. Sobretot per el que dic, eh? Per no perdre l'oportunitat que ens han donat uns diners.
Va, n'afegim alguns per aquí al mig, en els quals l'Ajuntament no és, vaja, el principal responsable, però ja està ficat per aquí al mig. El Maricel de Terra...
Maricel de Terra, aquest és importantíssim, perquè el pressupost que vam fer nosaltres, l'últim que es va fer, pujava més de 4 milions d'euros.
Toma castanya.
Per tant, vam dir a la Diputació, Diputació, aquí algú més ha de posar diners, perquè si no, nosaltres no podrem pagar això. És una obra important, de molts diners, que s'ha de fer, també. Jo crec que en la pròxima legislatura sí que s'ha d'abordar, seguríssim.
Vinga, no ens movem de la Diputació. Can Fals.
Can Fals, doncs, encara més endarrere que Maricel.
Més enrere que Maricel?
Clar, perquè Maricel almenys ja el tenim aquí i a més es fa servir.
Sí.
I per tant, a vegades doncs, podria haver-hi perill, no?, d'aforament i sí, tot, l'altre està tancat.
I Can Fals tenim tancat aquella barrat, sensació que es va,
Can Fals és una pena,
que es va començar i es va...
Clar, Can Fals també és de la Diputació, per tant, i la Diputació abans té un altre tema important, que suposo que és el que em preguntaràs,
exacte,
que és romàntic.
Que és el Museu Romàntic.
Romàntic. Romàntic sí que no volíem nosaltres donar moltes dates, perquè jo penso que aquí s'han equivocat moltes vegades dient el 2023 estarà, 24, no, però sí que Romàntic sí que la propera legislatura segur, perquè ara ja està molt endegat, perquè el que s'ha fet ara al final, Romàntic jo crec que l'error que va haver-hi més gran és que es va voler anar fent com a trossos, no? Anem a posar els aires acondicionats, ara anem a posar un ascensor, ara anem a posar... I clar, patrimonialment és molt complicat, perquè és un espai, evidentment, molt delicat, i el que s'havia de fer era mirar el tot. I ara una mica és el que ha fet la Diputació, ha dit...
Ja sabeu la dita dels pagesos, eh? Que la por guarda la vinya.
Sí.
I aquí la vinya no la va guardar
no,
ningú.
No, exacte. Llavors, ningú. Una mica el que ha fet ara la Diputació és fer... una mica un estudi de com està exactament, o sigui, hi ha uns aires acondicionats posats, l'ascensor no es pot posar perquè és que no es troba en quin lloc posar-la perquè no passa els controls, diguem, del patrimoni. Per tant, bueno, ara està en un estudi de com està, què necessitem canviar i què costarà tot això.
Ara us diria
allò, obrir.
Quants diners llançats per res?
Home, a veure, llançats, a veure, l'ascensor no està posat.
No, no,
està
ja,
estudiat.
Ja. Però l'aire condicionat,
sí. Condicionat, sí.
I quan van entrar vostès allà van tenir un cobriment,
sí,
de cor.
Sí, una mica sí, la veritat.
Una mica sí.
Ara, també és veritat que és això, que si et diuen que és l'única manera de posar-los i que només hi ha aquesta solució única, però sí que almenys els que ho vam veure, jo no ho havia vist abans, la veritat. Jo tampoc, i vam veure-ho perquè vam demanar anar-ho a veure. Tot s'ha de dir, vull dir, tampoc ens van convidar abans a mirar com estaven.
També té delicte, això.
Exacte, exacte.
Bé, té delicte no poder-ho veure, bé de demanar per anar-ho a veure, té delicte.
I, evidentment, a nosaltres no ens va agradar, patrimonialment, a mi no em va agradar, sincerament. Però això sí que és veritat, que són uns diners que s'han pagat i que ara s'hauria de resoldre. Però el Romàntic, per mi, és el primer dels edificis d'aquests que estem d'aquests. Diguem, perquè és el que està com més avançat ja tot, no? Per tant, bueno, aquest l'hauríem de veure aviat.
11 i 3 minuts.
T'has deixat l'ascensor, que comença a arreglar-se.
Sí,
que
però
em
ja em vam parlar ahir amb Jaume Monasterio.
Ah, bueno.
Sí, home, sí,
t'has deixat, ja deixat el camp de futbol, dels punts vents?
Anava per Aiguadols, perquè dic, a veure si finalment Aiguadols es farà alguna cosa o aquest any passarà alguna cosa a Aiguadols.
El més important per Aiguadols...
Una certa relació a Aiguadols-Pinsbens.
El més important per Aiguadols és que tinguin el camp de futbol, per mi. Vull dir que tothom parla molt d'Aiguadols, però un moment, que allà hi ha un camp de futbol. El projecte està fet i aquest també esperem començar les obres de seguida que puguem. Del nou camp de futbol, que estaria entre el rugby i la blanca.
D'acord.
Aleshores, quan això estigui fet i acabat, que no serà... tan ràpid i tindrem un espai allà a Aiguadols.
Això pot ser l'any 2023, un nou camp de futbol.
Home, fet,
a Pinsbens? No,
fet, però no crec, començar... però començat, espero que sí, espero que es pugui començar a fer, perquè almenys és un compromís que sempre hem tingut.
D'acord.
I que fa molta falta perquè estan sobreocupadíssims tots els camps. Per tant, dit això, quan es quedi lliure Aiguadols, jo almenys personalment i almenys des d'Esquerra, ara ja parlo com a Esquerra, nosaltres som partidaris d'estudiar molt bé què s'ha de fer. Hi ha molta demanda d'equipaments esportius, moltíssima. Hi ha unes noies, 200 fitxes de l'hoquei herba que
sí,
busquen un espai.
Sí, sí.
Els del futbol mateix actualment estan sobreocupadíssims. El Sitges té uns problemes enormes perquè no dona l'abast. Ells demanen que el camp continuï. Per tant, jo crec que com a equipament esportiu hi ha moltes necessitats. El que sí tinc claríssim és que allà es faci el que es faci, s'hauria de fer un pàrquing, perquè Aiguadols necessita aparcament, no hi ha aparcament a Aiguadols. Per tant, fem el que fem primer un pàrquing i a sobre pensem molt bé què fem. Jo crec que equipaments esportius fan molta falta i, per tant, és una de les nostres apostes. Però també penso que s'hauria de veure al final. Un altre projecte que està pendent i que també s'està fent almenys a l'estudi, no seria per allà, seria per la propera legislatura, és un nou poliesportiu, que això sí que aniria a la Plana Est. I aquest nou poliesportiu també és per la demanda que hi ha tan gran d'equipaments esportius. Jo penso que Sitges, bé, hem estat molts anys que no s'ha fet coses precisament per la gent de Sitges i ens falten equipaments esportius, centres cívics, no? Ens falten molts equipaments pels sitgetans i sitgetanes.
I ja no parlem de l'assistència a les persones grans, bueno, el CAP, els camils, totes aquestes...
Bueno. El CAP nou també, això sí que ho fa la Generalitat, també ja hem parlat de l'espai, que és una mica més endarrere on està l'actual ambulatori.
Sí.
I això sí que en principi la Generalitat ja està d'acord.
Això dic que aquest primer semestre es veu que deu, sí.
Això ja depèn d'ells de com anar-hi.
11:06. Com deia aquell, ja n'hi ha prou per avui. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes
gràcies. Fins la propera, bon any.
Gràcies i bon any.